del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel.
Diàlegs cap a la mitjanit.
Hola, molt bona nit, amics i amigues. La New Age és un fenomen, un corrent molt present en la nostra societat. Sovint penetra en aquesta indiferència religiosa tan present fins i tot entre la cultura cristiana, a Catalunya, a Espanya i a Europa en general. Sovint ens preguntem també si aquest corrent ens està influint en la nostra vida, en la nostra manera de pensar. I és que New Age, segons diu Gonzalo Lent, sacerdot peruà, en el llibre New Age, el desafío, editat per Stella Maris, no és una simple moda, no és tampoc una secta entesa convencionalment ni una religió. Els seus tentacles, però, arriben molt més enllà del que puguem pensar. Flors de Bach, xacres, reiki, quiromància, meditació transcendental són alguns dels conceptes que, de vegades utilitzats fins i tot des de la bona fe, estan lligats al New Age. Comentarem breument el contingut d'aquest llibre, que precisament ara fa uns dies es presentava a Barcelona, amb el mateix autor, amb Gonzalo Lent. Gonzalo Lent és prevere, nascut al Perú, a la capital, Lima, llicenciat en teologia i actualment estudiant del doctorat en teologia a la Pontifícia Universitat Gregoriana. Ha conegut diferents treballs sobre la New Age, entre ells alguns escrits de l'actual bisbe de la diòcesi castellana de Ciudad Rodrigo, a Salamanca, Raúl Berzosa, precisament autor del pròleg d'aquest llibre. Ens acompanya Gonzalo Lent, sacerdot i autor del llibre New Age, el desafío. Don Gonzalo Lent, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
A grandes rasgos, ¿cómo está estructurado este libro para intentar que el lector entienda mejor lo que es la New Age?
Sí, está estructurado en tres capítulos. El primer capítulo es para entender qué es la New Age. Es la primera pregunta, además, que todos nos hacemos, ¿no? Tratar de explicar qué es este fenómeno que no aparece claro. Se conocen muchas de sus manifestaciones, pero tratar de entender qué es. El segundo es una evaluación, vamos a decirlo así, una mirada crítica desde la fe, ¿no? Para entender cuáles son los elementos que están detrás, cómo hay elementos que son incompatibles con la fe, qué dificultades presenta la New Age. Y el tercer capítulo se centra más en los desafíos para la iglesia, porque la iglesia que evangeliza tiene que entender, y entendemos los católicos, que el New Age no es simplemente una moda pasajera, sino que está pues más de 50 años presente en la cultura y planteando, por su visión, unos desafíos a los cuales hay que responder.
Y se supone que hay personas que promueven esta corriente con la intención de anular la fe en Dios.
Mira, un fenómeno que expresa la New Age es que es, algunos lo definen como una red de redes. No tiene una jerarquía, no tiene, vamos a decirlo así, un centro, no tiene un manifiesto específico. Lo que tiene es una filosofía de fondo y que se transmite a través de temáticas New Age, por todo el mundo. Que haya una sola organización detrás transmitiendo esto, no lo he visto así. He visto muchas personas, muchas de ellas con muy buena voluntad y con muy buenas intenciones, claramente confundidos, pero que transmiten esto pensando hacer el bien. Y lo hacen pues transmitiendo esta filosofía, pero sin duda es un gran peligro para los cristianos y en general para las personas, porque no termina siendo una respuesta de fondo.
¿Podría ponernos, para terminar, don Gonzalo Lent, algún ejemplo de manifestación de New Age dentro de nuestra cultura cristiana? No sé, a lo mejor celebraciones laicas de funeral o otras cosas.
Sí, mira, ciertamente cada ciudad, cada país tiene alguna de estas manifestaciones que tienen más peso, más presencia. Una muy conocida es el Reiki. El Reiki, que es esta suerte de masaje energético, digamos, que busca la sanación y la reconciliación, que así planteado, pues, podría no tener ningún problema, pero cuando uno entiende la filosofía de fondo, que es la conexión con la energía cósmica, comprendida de fondo como esta gran divinidad a la cual uno se conecta para ser sanado, para ser salvado, pues tenemos una idea muy claramente opuesta a la categoría de Dios personal, de Dios que te concede la gracia como un don sobrenatural y que es lo que termina sanando tu corazón.
Y en este caso es como un tratamiento médico, por decirlo así, un masaje, un...
Claro, en cuanto a tratamiento médico y masaje en sí mismo, pues tendrán que decir los médicos y los científicos si es que tiene efectos. Pero en cuanto a elemento de fondo, trasfondo, como energía cósmica, sí es algo que podemos cuestionar.
Por tanto, hablamos, cuando nos referimos a la New Age, de una religión sin Dios, podemos definirlo así.
Prácticamente sí, aunque hablen de Dios como la divinidad, como algo, una cuestión genérica, se habla de Dios. Eso es lo que confunde también la New Age, que se habla de Dios, de la divinidad. Pero en el fondo no es una apertura a la divinidad, ¿no?
Muchas gracias, Gonzalo Lenz, sacerdote peruano, autor del libro New Age, el desafío, por habernos acompanyado esta noche. Avui hem tingut una primera part del nostre diàleg cap a la mitjanit en diumenge parlant d'aquest corrent del New Age. Muchas gracias nuevamente. Buenas noches y hasta una próxima ocasión. Que vaya bien.
Muchas gracias.
Radio Estel.
La Passió de Cervera té en marxa des del 16 de març una nova temporada, l'última amb representació en castellà, una llengua en la qual s'ha escenificat tot aquest misteri a partir d'un text, Crist, Misteri de Passió, i avui, casualment, ha estat l'última representació en llengua castellana. A partir de l'any vinent, l'espectacle només es representarà en català, després que s'aprovés a la passada assemblea de l'entitat aquesta restricció. Es va prendre la decisió a causa d'una conjuntura econòmica adversa i una situació social en transformació a Catalunya, segons els mateixos membres del patronat de la Passió. Van considerar que calia fer el canvi per adaptar-se a la societat actual. La representació de la Passió en aquesta temporada 2014 encara viurà tot el que són les escenificacions en català fins al diumenge 27 d'abril. Ens acompanya Xavier Canyabate, president del Patronat de la Passió de Cervera. Senyor Xavier Canyabate, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit, moltes gràcies.
Avui en el nostre recorregut cap a la mitjanit en clima de diàleg li volem preguntar com afronta aquesta temporada de la Passió de Cervera, que d'altra banda és la del 75è aniversari, la 75a edició.
Doncs amb molta il·lusió. Els actors i actrius estan molt il·lusionats, el director també, tenen moltes ganes d'iniciar ja la temporada en català i a més tenim moltes reserves i esperem amb moltes ganes que el públic ens vingui a veure i que confirmi ja totes les vingudes que tinguin previstes perquè ja està bastant ple el teatre.
Les representacions del Teatre de la Passió de Cervera, les properes són diumenge vinent, el dia 6, no?, d'abril.
Sí, dia 6, dia 18 a la tarda i el dia 27 al matí, un altre cop.
O sigui, el dia 6 i el 27 és al matí i el dia 18 a la tarda. Per tant,
exacte,
hi ha representacions en diferents horaris per adaptar-se, sí, a les necessitats de tothom. Sempre
sí,
és,
sí,
això sí, en una sessió única, o matí o tarda.
Exacte. Es va fer que el text només es fes tot seguit amb un intermig de 20 minutets. I llavors, bueno, al matí, el Divendres Sant, s'ofereix una visita turística a Cervera i els diumenges també a la tarda, a les 4 i mitja, també una visita turística.
Com s'ha decidit i amb quins arguments suprimir les representacions en castellà?
Bueno, nosaltres vam valorar, tal com has dit tu, per temes d'espectadors i perquè vam creure convenient que el moment era adient per fer aquest canvi i l'assemblea va decidir això. Però nosaltres, en cap cas, ho valorem negativament. De cara a l'any que ve estem ja planificant un sistema de traducció simultània perquè la gent que ve, que alguna gent que ve de l'Aragó o de més enllà. Aquest any ens ha vingut un grupet de Navarra, estem molt contents perquè comencem a arribar a altres llocs que no són pròpiament la franja i llavors, doncs, bueno, els hi farem un... Estem valorant aquesta possibilitat perquè no es quedin sense poder veure la representació de la Passió en el seu idioma.
Les representacions de la passió, sens dubte, són un patrimoni de tots els catalans gràcies a la transmissió d'una cultura cristiana que arriba a la gent. Quin és el secret de l'èxit d'aquestes obres de teatre en general i particularment la de Cervera? Què representa Cervera també en tot aquest panorama?
Bueno, el text ho indica bastant. És Crist, misteri de passió. O sigui, el fet de ser un text bíblic que enllaçava molt en el moment històric en el que es va iniciar, ja aportava una sèrie de persones que estaven vinculades a la religió i a l'Església. Però, a més, el nostre text té aquest misteri, aquesta cosa amagada que tens ganes de veure, tens ganes de descobrir quin és aquest misteri dins de la passió de Cervera, no? I realment hi ha un misteri. El que voldria és que la gent vingués a veure-ho per a veure si descobreix el misteri que hi ha amagat a Cervera.
Això mateix, vine i ho veuràs, oi? Perquè certament Cervera juga molt la carta de la complicitat amb el públic, no? I fins i tot la participació d'alguna manera d'aquest públic.
Exacte.
Com es viu això? Per exemple, hi ha a l'inici, doncs, una mena de sintonia especial que després segueix fins al final.
Exacte, o sigui, el que s'intenta a la passió de Cervera és que el públic mai es quedi aturat, o sigui, es va fent incrementar l'atenció del públic en tot moment i fins a arribar a copsar al final, no? O sigui, no se'l deixa respirar en cap moment i se li provoca una intensitat d'esperit i de tradicionalitat a dins seu, no? Perquè el que es fa és que el dinamisme de l'espectacle hi hagi un canvi molt ràpid dins de l'escenografia i s'utilitzen per això tres espais de representació perquè no en cap moment es quedi aturat l'espectacle.
Avui, en el diàleg del diumenge, cap a la mitjanit, parlem amb Xavier Canyabate, que és el president del Patronat de la Passió de Cervera. Recordem representacions el dia 16 d'abril a la tarda i el dia 18 d'abril a la tarda i el proper diumenge 6 d'abril al matí i també el 27 d'abril al matí. Com veu, per acabar, el present i sobretot el futur de la Passió de Cervera?
Amb molta il·lusió. Per mi aquest any és el primer any que faig de president del Patronat de la Passió i realment estem molt il·lusionats i amb moltes ganes perquè veiem que el públic, sobretot en llengua catalana, en respon molt. I en llengua castellana aquest any, curiosament, també hem tingut una molt bona recepció.
Mm-hmm. Per cert, Xavier Canyabate, que per conèixer la commemoració dels 75 anys, de les 75 edicions de la Passió de Cervera, s'ha organitzat una exposició titulada Passió històrica de Catalunya, teatres, sentiments i tradició. Què és aquesta mostra?
Aquesta mostra és un recull de lo que es viu a la Passió. Sentiment, teatre i tradició. Sentiment, sobretot, perquè és un moment que quan la gent ve a veure la passió, que es viuen aquests sentiments, i la gent que interpreta diferents papers o fa de poble dins la passió, està vivint aquests sentiments. I aquests sentiments és una característica essencial de les passions, sobretot de la nostra. S'ha fet aquesta exposició també per remarcar la tradicionalitat de la nostra representació, que s'inicia el 1477, i això la converteix en la primera representació viva que es representa històricament. O sigui, és la primera representació de Catalunya. O sigui, això també remarca una originalitat i un aspecte de tradicionalitat dins de la nostra passió molt, molt important.
L'exposició, per cert, recorrerà els propers anys diferents indrets de Catalunya i Andorra. Moltes gràcies, Xavier Canyabate, president del Patronat de la Passió de Cervera. Bona nit, que vagin bé les representacions que queden, que són les de la llengua catalana, fins al 27 d'abril. Adéu-siau, fins una altra. Bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
Avui mirant cap a les nostres passions i tot recordant que també som fidels a la cita, la d'Esparreguera, la d'Olesa, la de Llinars del Vallès i moltes altres llocs, pobles i ciutats de Catalunya. Us desitgem que comenceu molt bé la setmana. Us esperem el proper dissabte a 3:15 en un nou diàleg cap a la mitjanit. Bona nit, que descanseu.
Diàlegs cap a la mitjanit. Dissabtes i diumenges a 3:15 de la nit.